spring is just around the corner, which means cases of cabin fever are on the rise. Lucky for you, Dr. Pepper is giving away a cure in their Cabin Fever Getaway Sweepstakes. One winner will receive $2,500 to get out of the house and go to a location of their choice. You can head to a beach, escape to the mountains, or find a local hideaway. Where you go is up to you. To enter, visit drpeppergetaway.com and submit the entry form. That's drpeppergetaway.com.
S'ho mira i escoltava Eulàlia Reguant. De tot el que he escoltat, que és molt. Què diria per, de tot el que he sentit, si té alguna esmena a fer?
Bufant, tindria unes quantes d'esmenes a fer de moltes coses de les que s'han dit. Jo crec que l'equidistància en els conflictes socials no existeix ni pot existir. És un greu error mirar-s'ho des de l'equidistància, perquè així no se solucionen els conflictes, i perquè posar en el que és el banc expropiat, i es parlava de que si s'ha estat pagant un lloguer, no a voluntat de la gent del banc expropiat, i feia molt més temps que estava ocupat abans que es comencés a pagar el lloguer, per tant ja feia molt més temps que l'ocupació existia, entendre que l'ocupació també és, per la gent que l'exerceix, una manera de lluita política i de denúncia del sistema en el que vivim. Per tant, el debat va molt més enllà de si en el fons el dret a la propietat privada o no, perquè...
Està a favor del dret a la propietat privada o no? Explica exactament com veu Eulàlia Reguant, la CUP, el tema de la propietat privada. És a dir, un pis buit. És a dir, un pit que està buit, és a dir... O sigui, aquí comencem ja, arribem...
Un pis buit amb milers de persones sense casa, quin sentit té?
Però, per exemple, suposem pel cas, hi ha hagut una persona que ha heretat de la família un pis. I aquest pis, de moment, no troba llogater durant uns mesos. Hi va un grup de gent i ocupa aquell pis. Després, per poder-los treure al cap d'un temps, quan aquelles persones que han heretat aquest pis van a viure allà, judicialment és al·lucinant.
Sí, sí, ho sé.
Llavors?
Jo crec que hem de distingir, a més, també diferents situacions.
D'acord. Això està molt bé que ho puguem fer, perquè si
aquí
no,
hi ha una
no
cosa,
anem
és a dir, hi ha l'ocupació d'espais, com podia ser el banc expropiat, era Can Vies, on ha estat infinitat de cases ocupes a Barcelona que tenien una vocació també social, política i de reivindicació i de construcció d'alternatives i sobiranies. Això és una cosa. I una altra és la gent també que acaba ocupant pisos que porten mesos buits per necessitat, perquè no té accés a un habitatge. Uh-huh. I aquesta és una de les coses que també hem d'abordar. És a dir, no és l'ocupa per l'ocupa, o mira, aquest s'aprofita del dret a la propietat privada. També analitzem per què la gent acaba ocupant i viu en les condicions que viu, perquè perdem de vista el fons de les coses, i els problemes o els conflictes s'han d'abordar des de la seva complexitat i des del seu fons i des de les seves causes. I el que nosaltres hem vingut denunciant aquesta setmana és que ningú estava abordant el fons del problema. Quin era el problema de fons i què és el que hi havia al darrere de l'ocupació del banc expropiat, què és el que hi havia darrere del que la setmana passada va estar passant al barri de Gràcia, què és el que hi ha darrere del per què hi ha molts joves sense...
Perquè aquí són molts temes.
Els problemes tenen una complexitat que cal abordar-nos des d'aquest punt de vista.
Jo, per exemple, quan deies un Can Vies o deies el banc expropiat, exactament allà, què es fa? Ho dic perquè la gent ho sàpiga, perquè moltes vegades diu, escolta'm, no, són un grup de gent que ha ocupat un espai públic, tal que no sé què, no sé quant. Escolta'm, el banc expropiat quant temps fa que està ocupat?
Feia 5 anys, des de l'any 2011, que estava ocupat.
Ho dic perquè ells, com ells no parlen, i tu ho saps, prefereixo més explicar com ho pugui explicar.
Que jo crec que també aquí hi ha un punt, és a dir, jo ara explico què feia el banc expropiat pel que jo conec del banc expropiat, però...
És que ells no ho expliquen, per això no van explicar, vaja, per això t'ho pregunto
però... tu. Hi feien des de xerrades, recollien roba per donar a la gent amb dificultats, recollien menjar també per donar, feien menjadors populars, allà dins s'hi reunien diferents col·lectius del barri que organitzaven diferents coses, vull dir, hi havia tota una riquesa associativa o de moviment al darrere, que treballava també amb la gent del barri i treballava també amb les associacions de veïns del barri, vull dir, no era... O sigui, alhora aprofitaven per denunciar una cosa que passa al barri de Gràcia i, malauradament, a molts barris de la ciutat de Barcelona, que és la gentrificació i l'ús o l'especulació urbanística que s'està fent expulsant els propis veïns del barri amb preus desorbitats, etcètera, per generar un barri turist-friendly, per dir-ho de la manera, que sigui amable pels turistes i que sigui un barri atractiu per generar o per un tipus de riquesa concreta, mentre la pròpia gent d'allà no pot accedir a... allà, no? Per tant, això està passant al barri de Gràcia de fa anys i altres barris que també fa anys que passa i d'altres que està començant a passar ara.
Però això es comença a denunciar a partir del moment que els treuen d'allà.
No, això ja es feia allà en el mateix barri de Gràcia. Es comença a denunciar o es comença a fer més públic perquè surt als mitjans de comunicació, però en el barri de Gràcia, si els veïns d'allà ho coneixien, les associacions de veïns treballaven amb ells, ja es denunciava allà, ja es feia allà això. El que passa que fins que no hi ha... En el fons, fa un any surt una mica, molt poc, quan es fa públic, que, o quan Tria es fa públic, que està pagant un lloguer des de fa uns mesos del local, i sobretot des de la setmana passada amb el desallotjament, fins llavors no es coneix de manera més extensa, però ja es coneixia.
Val, llavors, anem al cas que ens ocupa. Tu creus que aquesta gent que ocupava, aquesta gent que vivia allà, en aquesta ocupació, en aquest banc expropiat, sabia que l'Ajuntament de Barcelona de Xavier Trias li pagava el lloguer?
Ells, quan fa un any ho van saber, ells no ho sabien. Ells ho denuncien. Són ells els qui denuncien que Maite Fandos ha anat allà i els hi ha explicat que està pagant el lloguer des del mes de gener. I això els hi diu el mes de juny, en l'impàs entre cada Colau guanyant les eleccions i el canvi de...
Maite Fandos va allà.
Va allà i ho explica. Llavors, ells fan pública una carta denunciant que durant aquests mesos s'ha estat pagant el lloguer sense que ells ho sabessin.
I com s'assabenten ells? Perdó, eh?
Perquè ella ho explica, però o sigui, és una manera, en el fons, jo crec, Xavier Trias i l'Ajuntament del moment, de comprar la pau social al barri de Gràcia d'esquenes a la gent del Banc Expropiat. És una manera de, suposadament, pacificar, no? I expulsar-se... el problema d'evitar que hi hagi una situació de conflicte, no? Més, doncs, des del mes de gener de 2015 es pagava, em sembla, recordar, no sé si una mica abans, però és curiosament període preelectoral, abans d'unes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, etc. Hi ha tot això, llavors, ells ho denuncien.
Qui ho denuncien?
Ells fan publicar una carta,
sí,
un comunicat...
Sí, és veritat, que surt amb uns mitjans de comunicació, sí. No només a diversos mitjans de comunicació.
Ells fan públic aquest comunicat, i llavors, a partir d'aquí, jo crec que és quan comença, una mica més tard, mesos més tard, amb Ada Colau, quan Ada Colau ja és alcaldessa, les converses, i se li demana que deixi de pagar el lloguer, i Ada Colau deixa de pagar el lloguer.
Va. Ells no abandonen aquest lloc, malgrat que saber que els hi paguen, continuen ocupant aquesta zona, fins al dia que arriba la sentència judicial. Ara anem a aquest tema, però a partir d'aquí, és a dir, ara jo pregunto, des d'un punt de vista d'un lloc, efectivament, que forma part d'una propietat d'una persona que té aquest edifici del barri de Gràcia de Barcelona, i que, teòricament, ell ha pagat per aquest local, per aquest lloc. Pregunto, Què ha de passar en aquests casos?
Bueno, hi ha d'haver... Sí. És que o sigui, durant anys... Durant anys, aquest local ha estat buit, desaprofitat, i ningú hi ha fet absolutament res. Feia anys que estava buit. Era una antiga oficina de Caixa Catalunya. Banc rescatat per totes nosaltres. I a sobre venut a 4 duros després. I aquella oficina no s'hi feia res. I en canvi en aquell moment hi ha un procés de mobilització d'una gent que està utilitzant el local, fent tota una feina, amb teixit social a l'entorn. Quin problema hi ha?
Se li està traient a una persona que té dret a la seva propietat per la força, se li està privant d'aquesta propietat que li correspon en justícia a Eulàlia, jo crec que això...
Quina força?
Home, la força d'estar dintre... Si ell no dona permís a aquesta gent per estar dintre de casa seva, doncs aquesta gent no té dret a estar allà, i si ho està per la força. I, evidentment, es va veure quan se'ls va convidar a sortir, que, òbviament, gaire proclius a sortir per les bones no ho eren.
Jo crec que molt, molt no se'ls va convidar a sortir amablement, tampoc, eh?
Home, jo vaig veure les imatges de quan sortien precisament els dos joves que havien tornat a entrar al banc, a l'anomenat banc expropiat, i sortien de manera bastant amable, acompanyats per la policia, pels Mossos d'Esquadra. Vaja, les imatges parlen per si mateixes.
Home, acompanyats pels Mossos d'Esquadra, amb les armilles, les armes, etc. I jo crec que no és una imatge molt amable, eh?
Però, senyora Reguant, com han d'anar els Mossos? Si quan van, per exemple, l'altre dia van veure imatges en què se'ls hi tirava aigua, se'ls hi tirava farina, se'ls hi provocava... Jo crec que, de veritat, continuar parlant de la violència dels Mossos quan hem vist a les imatges que els Mossos, com a mínim pel que es veu a les imatges, actuen amb proporcionalitat, jo, de veritat, com vols que vagin els Mossos? Com vol vostè que vagin els Mossos?
És que crec, deu ser que el concepte de proporcionalitat és molt subjectiu. Però...
Sí, tant, 14 ferits en una jornada de Mossos d'Esquadra...
Però això com ho saps?
Sí,
perquè, a veure, Manuel, no, les fonts que tenim són,
no
són,
la tele,
són els mitjans de comunicació, compte, i tot està bastant, en aquest sentit, bastant sistematitzat, i podem saber, pel que ens diuen als hospitals, qui ha estat atès i qui no ha estat atès. Home, bé, jo crec que...
Jo estava conversant amb l'Oli, crec que era molt interessant, per la gent que desconeixia absolutament com funciona tot això, i encara té algunes preguntes més.
Amb el tema ferit, jo aquí faria una reflexió, és a dir, quan hi ha un operatiu policial de les proporcions... que és, perquè recordar que dimecres passat hi havia 600 Mossos d'Esquadra desplegats allà, i el SEM està darrere el cordó policial, jo em pregunto qui dels ferits per cops de porra o bales de fuam creua el cordó policial dels Mossos que l'acaben de pagar o li acaben de disparar una bala de fuam i se'n va al SEM a denunciar. Hi havia diferents espais al barri de Gràcia habilitats amb militants i persones del barri que es dedicaven a curar les ferides de la gent que es dirigia allà. Aquesta gent no està comptabilitzada com a ferida de les xifres oficials, però es calcula que hi ha al voltant de 100 persones ferides amb cops de porra...
Es calcula qui ho calcula?
Ho calcula el moviment veïnal i la gent que estava fent xarxa
imagini's
donant
que vostè,
suport a les ferides.
Hagués estat com el seu company Garganter a aquestes manifestacions i hagués patit una agressió d'un Mosso d'Esquadra. Vostè pot perfectament anar a un hospital, ser atès allà, tenir doncs, un informe del metge en què digui que efectivament vostè ha patit unes lesions, o fins i tot demanar que li mostri la seva placa a la gent que suposadament l'ha colpejat. Per tant, aquí les coses són bastant... són faves comptades. A mi parlar... Es calcula que hi ha 100 ferits que no estan comptabilitzats segons les dades oficials. A mi em sembla que és fer mullader, però després a l'hora de la veritat justificar-ho o realment confirmar-ho, acreditar-ho, ho teniu més complicat, vaja.
Ho acabarem veient amb totes les denúncies finals. Cap això problema.
Aviam, em permeta molt, Lària. Seguim amb el tema, és que m'agrada molt saber l'opinió que hi ha tot això per part de la CUP. És a dir, quan hem de veure que una ocupació... l'aplaudiu i una no l'aplaudiu. En general, refereixo... Quan dic l'aplaudiu, no, home, refereixo un pis que un cap de setmana una persona pugui marxar i pugui ser ocupat. Com ha passat? Com ha passat? I t'explicaria casos. Com ha passat? És a dir, això, vosaltres ho aplaudiu o no? Perquè deies, ho hem de distingir.
Jo crec que...
Per fer-ho sí. Distinció hem de saber
bueno,
què és...
Sí,
és
dir... però és que jo crec que... O sigui, és molt més complex que simplificar. Jo crec que algú que marxa un cap de setmana de casa seva i quan
o
torna...
O una segona residència. Què fem amb les segones residències?
També hem d'analitzar... O sigui, aquí hi ha un punt, és a dir, ho podem mirar des de la perspectiva del dret a la propietat privada.
Clar.
Però també ho podem mirar des de la perspectiva de les situacions de vulneració de drets sistemàtiques de milers de persones que viuen que no tenen accés a un habitatge ni tenen accés a la feina. Vull dir, per tant, l'anàlisi d'aquestes coses...
Tu series partidària de fer una ocupació d'una segona residència?
Depenent... Hi ha molts elements a valorar. No és un sí o un no. Les coses no poden ser binàries i no són binàries en aquests casos.
Per exemple, quins punts serien?
O sigui, seria un debat
clar, perquè
molt
diria,
més extens.
Bueno, és que
entenc, les preguntes i les preocupacions, no. Però crec que és un debat molt més extens.
Ho sé, i hauríem d'estar hores i hores parlant-ne, i estic completament d'acord que n'hauríem de parlar i que moltes vegades ens quedem només, i ens passa a tots, amb el titular sí. I amb no sé quan. És veritat, però és per tenir clar en quin concepte ens hem de quedar, és a dir, quan és una ocupació que segons la CUP, per exemple, és legal, o quan no és legal, o quan l'aplaudireu i quan no l'aplaudireu, més que res per adequar-nos al que ens hem de trobar. Parlàvem de la proporcionalitat o no dels Mossos. Deia l'altre dia l'alcaldessa de Colau que s'havia d'anar en compte amb la proporcionalitat dels Mossos. Aureli Reguant, Eulàlia Reguant considera que ha estat desproporcionada l'actuació dels Mossos?
Per mi ha estat absolutament desproporcionada i ho hem denunciat com a CUP, entenent que si la voluntat era solucionar un conflicte, els desplegaments i les maneres d'actuar no eren proporcionals. Jo crec que ahir finalment, tot i que també li donen una explicació, van acabar reconeguent que el dilluns passat es van tirar bales de foam a balcons, cosa absolutament dantesca, que nosaltres la setmana passada estàvem denunciant i preguntàvem per què, i se'ns va dir que no havia passat això, i finalment al cap d'una setmana ho reconeixen. De la mateixa manera que dimecres, quan ja veníem de dos dies, de dues nits, on es denunciava un conflicte i es denunciava una violència, i dimecres mateix el director general de la policia, el Parlament, va parlar de la voluntat de pacificar, de mediar, de trobar, de solucionar el conflicte, desplega 600 Mossos d'Esquadra absolutament blindats i bloquejant qualsevol cosa i es dedica a envoltar a les manifestants un cop la manifestació ja s'ha acabat. Això, per mi, i per nosaltres, no és proporcional, és un ús abusiu de la força policial.
Ahir l'inspector dels Mossos, Jordi Dalmau, el secretari general del Sindicat de Comandaments, deia això sobre Josep Garganté aquí al Món RQ.
El que està clar que el que fa el senyor Garganté allà és un acte de provocació, i el que he de dir és que l'actuació policial és la correcta, no pot ser una altra. L'objectiu aquest no és un altre que rebre un cop de defensa d'un mosso i després intentar individualitzar aquesta actuació.
Bueno, jo crec que es pensa o se'ns atribueix un pensament maquiavèlic on ens agrada rebre cops per tal de no sé què fer. És a dir, Josep Garganté ja està allà i ell tranquil·lament s'està girant en el vídeo i està marxant. Per tant, voluntat de rebre un cop, cap ni una. Ni s'individualitza l'acció, la voluntat. O sigui, el que fa Josep Garganté és agafar el número del Mosso d'Esquadra perquè, evidentment, hi ha una persona que és qui dona el cop, però no té res a veure amb individualitzar l'acció. La sort o la desgràcia és que Josep Garganté és un regidor i, per tant, té la capacitat o és més fàcil que li passin el número d'identificació del Mosso d'Esquadra, perquè normalment en altres ocasions que ha passat això és molt difícil aconseguir el número del Mosso d'Esquadra perquè no el donen.
Hi ha un tema sobre el dret de la propietat privada que va per un cantó i per l'altre hi ha els Mossos i hi ha un moment que s'ajunta tot, no? Que és quan hi ha les manifestacions i tot plegat. Des de fa molt de temps vull dir, des de les manifestacions, per quan va haver-hi la vaga general a Espanya i concretament a Barcelona, que hi ha un grup... això se'ns diu, no sé si l'Eulàlia Reguant ho sap o no ho sap, que hi ha un grup de gent infiltrada que són violenta de mena i que no tenen res a veure ni amb els moviments socials ni amb res. Això li consta a l'Eulàlia Reguant o no?
A mi no em consta això. El famós grup d'italians que es deia, i jo no, bé, no en tinc cap mena de constància, això.
Cap mena de constància?
No.
Com valoreu des de la CUP, anem a un altre tema, l'absolució dels dos agents inculpats pel cas d'Ester Quintana?
Doncs de manera molt preocupant, i més després escoltant totes les declaracions que hi ha hagut després per part del representant del sindicat de comandaments, per part de...
Per tant, s'ha de reobrir el cas, perquè ahir, per exemple, en aquesta cadira on saluda l'Eulàlia Reguant avui, el Jordi Dalmau deia en aquest programa, intuïm, ells no han estat, intuïm qui ha estat, jo... però no ho podem garantir.
O sigui, jo em pregunto, en el cas a la inversa, no? S'acusaria la resta de complicitat, d'amagar qui ho ha fet, etcètera, etcètera. En aquest cas, tot i que els Mossos intueixen qui ha estat, no podem fer res. O sigui, venim de dues setmanes o tres setmanes, en el fons, on hi ha una sèrie d'agents de Mossos d'Esquadra que reconeixen que van pagar brutalment fins a matar a Juan Andrés Benítez i que continuaran al cos de Mossos d'Esquadra. Tenim, com a mínim, un Mosso d'Esquadra que va lesionar Ester Quintana de manera que va perdre l'ull ella, que tothom sap que està allà dins, però que no passa absolutament res. Evidentment, s'ha de reobrir el cas i s'ha de buscar qui és la persona, però sobretot també l'entramat que hi ha al voltant. És a dir, estem arrossegant aquest cas des de fa anys, es veu que s'intueix qui era, però mai ningú ha estat capaç de posar aquesta persona o dir qui ha estat la persona. Per nosaltres això és, si més no, preocupant, i per tant, evidentment, cal reobrir el cas i caldria presentar un recurs.
Per tant, s'ha de reobrir el cas, eh? per la CUP. Val, són les 9 i 29 minuts. Deixem anar un moment, Jordi, de la publicitat, després parlem dels pressupostos, que és un altre dels temes importants d'aquests moments, si es tiraran endavant o no es tiraran endavant, després de l'esmena a la totalitat que ha presentat, entre altres partits, la CUP. Anem a la publicitat i de seguida tornem.
El perquè de tot plegat.
Em diu Manuel Delgado, com sou? Em diu, en general, com sou? Aviam, sobre aquest tema, abans d'entrar en el tema dels pressupostos i dels números amb l'Eulàlia Reguant, sobre aquest tema, alguna pregunta que es vulgui fer des de la taula o des de Galícia amb l'Anton Lozada? Anton, alguna pregunta per l'Eulàlia Reguant?
Bueno, a mi me... La estaba escuchando atentamente y hay una cosa que me... que no me acaba de quedar clara, ¿no? Que es, una vez que se plantea que, bueno, se descubren los miembros del banco expropiar que se estaba pagando el alquiler y piden que ese alquiler deje de pagarse, ¿cuál habría sido su actitud si usted hubiera sido la alcaldesa de Barcelona? ¿Cuál habría sido su solución? ¿Qué habría hecho diferente a lo que ha hecho Ada Colau?
Bé, crec que tampoc es tracta de fer futurologia o...
No, esto es, sigui, una, es, no, o sigui... no es futurología, es una hipótesis.
Bueno, sí, bueno...
Si estamos criticando a alguien, supongo que es porque tenemos claro lo que haríamos de estar en su piel, ¿no? Digo yo.
És que jo no he criticat a Ada Colau.
Ah, vale.
No dic res a Ada Colau, que ho sàpiga, eh?
Jo he criticat a Xavier Trias, de fet, per pagar el lloguer d'esquenes a la gent que estava ocupant l'espai. Jo crec que Ada Colau... la podria criticar en altres coses, eh? Però aquí va parlar amb la gent del Banc Expropiat, la gent del Banc Expropiat li va demanar que deixés de pagar el lloguer. I més un lloguer que la Fiscalia està investigant com es va decidir de pagar, perquè a quin espai de l'Ajuntament de Barcelona o del Districte de Gràcia es va aprovar pagar 5.500 euros al mes d'aquest espai. Entenc que és una decisió que cal prendre en els espais que toca. I sembla que això no va ser així, o com a mínim no hi ha constància. Es tracta de veure on es va prendre aquesta decisió.
O sea que le parece correcta la actuación de la alcaldesa de Barcelona.
En aquest tema de deixar pagar el lloguer, sí.
Rafael Nadal.
No, només amb sobre el debat, diguem, de l'ocupació que tu li plantejaves, segones residències, tot aquest tipus de coses, que hi hauria un debat molt més llarg i que dependria dels casos i que jo entenc que no tot és blanc i negre, però jo li voldria preguntar si veu una línia que podria separar dues classes d'actuacions. Una és l'acció directa, és a dir, la defensa d'aquells que ocupen perquè creuen ells com a col·lectiu o com a persones individuals o com a famílies que tenen una necessitat i decideixen que ocupen, què ocupen i quan ho ocupen, sigui de qui sigui, perquè això, lògicament, si ho fa cadascú pren la decisió, no es pot controlar, o si creu que pot haver-hi una via de que això mateix es faci via polítiques oficials, és a dir, i que sigui l'administració la que tingui, igual que té el monopoli, segons molts, de la violència al carrer, doncs pugui tenir el monopoli de l'ocupació dels pisos desocupats per organitzar, diguem, el dret a l'habitatge.
És evident que és l'administració pública qui ha de treballar per garantir el dret a l'habitatge i, per tant, tenint en compte, per exemple, en la ciutat de Barcelona, els milers de pisos buits que existeixen, hauria de ser l'administració qui treballés per ocupar aquests pisos garantint tota la gent que ara mateix no té accés a l'habitatge i, per tant, està utilitzant la via de l'acció directa per fer-ho això, però cal fer-ho de manera garantida per l'administració pública, de manera que aquesta gent que està fent aquesta acció directa pugui tenir un habitatge sense vulnerar la llei en aquest cas.
Manuel Delgado.
No, només si podria compartir una mena de somni o al·lucinació que a vegades tinc. Jo no sóc una persona estable, ja ho sap. De sobte, els Mossos d'Esquadra ocupant. Amb un ordre judicial.
Els Mossos d'Esquadra ocupant amb un ordre...
Sí, per què no? O sigui, clar, jo voldria, bàsicament, lleis que garantissin el dret a la vivenda i que d'una forma o altra fossin executades perquè hi correspon. I que, evidentment, una propietat privada que no rebi aquesta mena de principi que li atorga un paper social fos objecte d'actuacions judicials corresponents que executaria, evidentment, la policia. Hola, tal, què passa aquí? I amb una ordre judicial, doncs fer-se càrrec bàsicament d'un espai del que s'ha de reclamar el seu ús social. Ho dic bàsicament perquè ells pensen que segons qui pensem tenim un discurs vulgarment antipolicial i no és veritat. O sigui, la qüestió, bàsicament, no és només... Ja, o sigui, sempre és la qüestió. En comptes de centrar-nos en qüestions concretes relatives a la dimensió més espectacular de la violència, tant per part d'uns com per part d'altres, sense establir que hi ha equivalències, més enllà, diguem-ne, d'una paperera cremada, el que hi ha són problemàtiques complexes. I crec que hem de col·locar-nos en aquesta tessitura de reconèixer-les i afrontar-les, que és el que es busca, en definitiva, per part de segons qui actua i com actua. Per part dels Mossos, també hem d'entendre que el problema no està que un mosso sigui un psicòpata, amb voluntat de fer mal, sinó que està obeint lleis injustes. Jo crec que, en definitiva, aquesta seria la, diguem-ne, que en comptes de plantejar com una qüestió, com un western entre bons i dolents que s'enfronten al, diguem-ne, al mig del poblat, pensem que uns tenen unes raons que bàsicament...
Però estan d'acord amb la lectura final, jo crec que aquí hem de començar a parlar, repeteixo, com he començat amb l'Eulàlia Reguant, a parlar de la llei de la propietat privada, en què el canviem i el que deixem de canviar. Va. És a dir, és evident que si en, a Barcelona pisos buits que fa anys que no s'ocupen, quan hi ha gent que no té habitatge, és normal que la gent pugui tenir dret al seu...
Aquí és la moral.
Habitatge, però la clau de tot és que és una llei que això legisli, el que no pot ser...
N'hi ha una de llei, la llei 24/2015, que el Constitucional...
Jo pregunto, tu, Rafael Nadal, per exemple, tu tens propietat?
Sí, tinc propietat.
Va, tens propietat, tu, Manuel Delgado?
És un piset, sí.
Tens un piset?
Sí, què passa?
Res,
ja està, jo estic preocupat perquè un dia, un cap de setmana que vagi a caminar per Cuixarola, algú m'ocupi el pis.
No, però el que pot passar és que pot venir algú que ocupi el pis i que no el puguis treure, perquè la llei no...
Això no passa.
Com?
Això no passa.
Però busca'm a les persones que ens han enviat un missatge dient que això els ha passat en un cap de setmana de fa 15 dies.
Manuel,
que clar, Manuel, sí que passa. Que demà te'l trec. No el truquem-lo ara. Demà te'l trec, de debò. Una persona que se'n va al cap de setmana, que està dissenyant, un arquitecte que està dissenyant un pis, i se'n va al cap de setmana, no van els operaris, i el dilluns està el pis ocupat, la justícia,
Manuel,
no li permet que el tregui.
Tu parles amb advocats, parles amb jutges, i t'explicaran que efectivament això passa, és alpa nostra de cada dia. Per tant, dir que això no passa, Manuel, jo com a mínim crec que ho hauries d'acreditar, però més enllà d'això, jo vull fer un comentari sobre una cosa que deies i també saber quina seria l'opinió de l'Eulàlia sobre aquest tema. Deies el tema de les lleis injustes. Clar, hi haurà lleis que per tu siguin injustes i hi haurà altres lleis que per tu siguin molt justes que per mi siguin injustes. Per tant, qui determina quina llei és justa i quina no? Aquí hi ha un estat de dret, hi ha una Constitució, que sé que citar la Constitució en determinats ambients és gairebé mentar el dimoni, però en aquest cas la Constitució, l'estat de dret, és el que garanteix.
Un no està còmode, l'altre no pot ser
jo reclamo...
Jordi, ho feia com a comentari. A mi em sembla... Jo he parlat aquí un munt de vegades de la Constitució i no hi ha cap problema. El que dic és que l'estat de dret és el que garanteix els drets individuals del conjunt dels ciutadans. Si tu ara em dius que aquelles lleis que tu no et semblin injustes, aquelles lleis que et semblin injustes, tu no les compliràs...
Si no,
dic. Un segon, Manuel. I jo et dic que les que a mi no m'ho semblin tampoc no les compliré, això, torno a dir, és la jungla. I precisament el que hem fet en la nostra evolució com a estats democràtics i de dret en segles d'evolució fins a arribar a l'actual situació, jo crec que és un avenç precisament del que seria l'estat de naturalesa, la selva, la jungla, que és el que pel que sembla tu demanes, i tenir una societat reglada per lleis de les quals que són en principi el reflex de la voluntat majoritària d'una societat en determinades competències, en determinats àmbits d'actuació, Catalunya, el conjunt d'Espanya, la Unió Europea, però en tot cas tenint en compte que són reflex de la voluntat de la majoria dels ciutadans, i en tot cas tu les pots canviar dintre el mateix sistema, però fer la justícia agafar-te la justícia per la teva mà i fer el que et doni la gana, això ens condemna al caos.
Mira,
i d'altra banda, sobre el tema dels habitatges, dignes, l'Eulàlia parlava, jo crec que fent una apel·lació clarament a un dret que no només recull la Constitució espanyola, sinó moltes altres constitucions, que és el dret a l'habitatge digne. Jo et dic que hi ha moltes sentències, Eulàlia, perquè les he vistes, moltes sentències de jutges en què s'ordena un desallotjament d'una casa ocupada i se'ls diu als ocupes, ho sé positivament per un jutge en concret, que li diu als ocupes que vosaltres teniu la possibilitat, als ocupes, d'anar a l'administració pública i demanar pels canals que ho fa tothom, amb els mateixos drets i amb les mateixes garanties i segurament amb les mateixes dificultats que tothom, teniu la possibilitat d'anar a demanar a una administració pública un habitatge digne. Els ocupes, en general, crec que no n'hi ha cap que hagi fet aquesta demanda per la via institucional, que seria la via justa, perquè si no tothom pot demanar, jo no tinc diners, no tinc una feina digna i puc anar a ocupar un espai perquè a mi em sembla bé. La mateixa opinió que vosaltres teniu sobre...
Nacho, fes un número, sisplau.
Acabo amb això, Jordi. La mateixa opinió que vosaltres, la indulgència o la condescendència que teniu amb els ocupes, perquè són d'ideologia coincident amb la vostra, d'extrema esquerra, la tindríeu també amb un grup que fos d'extrema dreta, per exemple, el que hi ha a la Comunitat de Madrid, Ahora Madrid, que ocupa un espai anomenat Hogar Social, que són uns feixistes, són uns nazis, i que no respecten els drets individuals de ningú, ocupen un espai amb la seva ideologia i diuen que donen de menjar els d'aquí, els espanyols. Tindríeu la mateixa indulgència? Us sembla també apropiada o festiva l'ocupació d'aquests espais?
Jo crec que això en el seu moment ja ho hem denunciat, per tant, no. Jo faria una reflexió, és a dir, quan parlem de lleis injustes, les lleis injustes són aquelles que no garanteixen els drets, i quan parlem de drets, parlem dels drets econòmics, socials i culturals de les persones. I aquí hi ha moltes lleis que són injustes perquè no garanteixen aquests drets i no garanteixen l'accés a aquests drets. I això és el que estem denunciant. I finalment, només un apunt, jo faria la reflexió, la CUP no és la portaveu, ni vol ser la portaveu de la gent del Banc Expropiat. I aquí...
Està molt bé que ho diguis.
O sigui, ni ho som ni ho volem ser. O sigui, nosaltres ens solidaritzem amb una lluita, ens solidaritzem amb un col·lectiu que creiem que estava fent una feina important, necessària, que denunciava una sèrie de coses coincidents amb el que nosaltres denunciem, i per tant, com que...
Són ells els que s'hi han d'explicar en tot cas.
Bueno, si volen, i si no volen, no s'expliquen. Nosaltres ha coincidit que aquesta setmana, doncs, o que tenim un altaveu, i se'ns ha preguntat per això, i hem donat la nostra opinió. Però no fem de portaveus, ni en cap cas ha estat la nostra voluntat fer-ho.
Perfecte. El veto de la CUP, anem als pressupostos. Aquesta esmena a la totalitat que presenta la CUP és irreversible?
És irreversible en tant que els mínims i els canvis que nosaltres hem demanat no es compleixin. O sigui, no... Nosaltres diem, fem una esmena a totalitat perquè hi ha una sèrie de coses que no s'estan complint. Són uns pressupostos que per nosaltres no són suficientment de ruptura o segueixen sent excessivament autonomistes, on no hi ha un punt d'inflexió en el que són retallades i privatitzacions de la dinàmica que arrosseguem dels últims 5 anys. Per tant, per això fem una esmena a la totalitat.
Són autonomistes, per Eulàlia Reguant?
Tenen molt encara d'autonomistes, de buscar fer la trampa per avançar. Són uns pressupostos supeditats absolutament al topall de dèficit dictat per Montoro a ordres de la Troika. Per tant, aquí ens seguim senyint a un topall de dèficit que denunciem per injust, perquè entenem que el topall de dèficit, i no només nosaltres, també Junqueras i el govern ho ha dit, que el topall de dèficit és injust perquè no permet desenvolupar tota una sèrie de polítiques com es voldria, etcètera, etcètera, però en canvi ens cenyim a aquest topall de dèficit, el Constitucional ens anul·la tota una sèrie d'impostos i nosaltres o el govern no els incorpora com a possibles ingressos o no els incorpora en els pressupostos, obeint el mandat de declaració del 9 de novembre que deia que obeiríem al Parlament de Catalunya i no faríem cas a les sentències del Tribunal Constitucional, etc. Per tant, per nosaltres segueixen en aquesta... encotillats en això. I per tant, el que nosaltres diem és... vam fer una sèrie de propostes en la mesura que això es recull i canvi, podem parlar. Si no, l'esmena de totalitat és irreversible.
Jo sé que diràs, no és qüestió ser optimista o no, però ho ets o no, de que això pugui canviar?
No depèn de nosaltres. Ara ja no depèn de nosaltres. Nosaltres hem llançat...
Han de canviar molt aquests pressupostos perquè la CUP li doni el seu vistiplau?
Han de tenir certs canvis, alguns de certa profunditat.
Per exemple,
sí.
Per exemple.
El que això deia del topall de dèficit, d'incorporar els impostos anul·lats, de certes polítiques... jo crec que també hem de tenir clar, no? És a dir, els pressupostos els podem quadrar en números, no? Podem dir, no? Aquests són els números.
Però... Junqueras, de fet, deia que hi havia 870 milions més dedicats a la partida social. Aquesta...
Però aquí hem de tenir en compte una cosa, és a dir, els números responen a unes polítiques, no? És a dir, podem fer que les polítiques responguin als números o que els números responguin a les polítiques. Sí, hi ha 800 milions d'euros destinats a això. Sí, això, evidentment, és innegable i nosaltres no ho negarem. Ara, mentre fan això, en paral·lel estem revertint retallades, estem revertint prioritzacions, estem canviant, estem demostrant realment que anem a construir una cosa diferent i que estem canviant les polítiques dels governs dels darrers 5 anys. Si no estem fent això, la CUP no hem vingut a fer això. La CUP vam dir-ho. O sigui, nosaltres venim per construir la república, per fer la ruptura, per canviar les polítiques. Si això no passa, nosaltres no avalarem això, i ho vam dir, i ho hem estat molt clars. Nosaltres no avalarem les polítiques continuistes en certes coses. En algunes coses potser estan canviant, però en d'altres, no.
L'altre dia em preguntava, Artur Mas va amb un paper, o anava amb un paper a l'americana, diuen, que on portava el que era, és a dir, el que eren els acords que havia arribat amb la CUP a canvi de tallar-li el cap. No estava, permeti'm tallar-li el cap d'una manera, evidentment, metafòrica, però ja entrem, per dir, escolta, apartis, apartis, faci un pas al costat, que és la, era l'expressió que quedarà per la història, faci un pas al costat i nosaltres ens comprometem a... No hi havia aprovar els pressupostos en aquest pacte?
En aquell paper no estava escrit això. Jo crec que nosaltres vam ser també molt clares des del principi, nosaltres vam dir que nosaltres ens comprometíem o que nosaltres arribàvem a un acord per desenvolupar el que era la declaració del 9 de novembre, que enteníem que és l'eix principal, o que hauria de ser l'eix principal d'aquesta legislatura, perquè enteníem que era una legislatura curta, excepcional, amb un marcat caràcter rupturista o de desconnexió, o utilitzem la paraula que més ens agradi, però que aquest era el nostre objectiu, que nosaltres ens comprometíem a això. Passen els mesos, la CUP, a més, fa una assemblea nacional on la militància diu... Aquí nosaltres no estem veient que això avanci. Tenim la sensació que la declaració del 9 de novembre algú se la pren com paper mullat. Aquí no. Per tant, el que nosaltres diem és, nosaltres ens vam comprometre, i ho tornem a repetir, a la declaració del 9 de novembre, que entenem que és l'eix principal d'aquesta... i ha de ser l'espina dorsal d'aquesta legislatura. En la mesura que això no ho sigui, nosaltres no hi serem.
Per tant, la CUP no aprovarà mai uns pressupostos que compleixin amb el topall de dèficit de Montoro?
No sé si aquest és el punt clau. Nosaltres és... La CUP aprovarà uns pressupostos que desenvolupin la declaració del 9 de novembre i compleixin la declaració del 9 de novembre.
I segona, l'acord d'investidura, el text signat per Junts pel Sí, la CUP, diu punt 1.1, no votar en cap cas en el mateix sentit que els grups parlamentaris contraïs al procés i o el dret de decidir quan perilli l'esmentada estabilitat. I en canvi presentarà una esmena a la totalitat al costat del Partit Popular, del PSC, de Ciutadans i de Catalunya Sí que es Pot.
Sí, Junts pel Sí vota conjuntament amb el PP en contra de la ILP d'Educació després de recollir 100.000 firmes.
Però jo dic perquè això està firmat amb un acord de Junts pel Sí amb la CUP.
Sí, sí, sí. Però entenem que hi ha coses, no? És a dir, que en aquest cas és... No es tracta de trencar l'estabilitat o no, sinó és una qüestió de base. Algú pot interpretar que nosaltres trenquem l'acord d'estabilitat. Bueno, quan sigui el moment d'avaluar-ho, ja ho veurem. Nosaltres seguim dient, i ho vam dir des del primer dia, els pressupostos no entren en aquesta estabilitat. Nosaltres entenem que l'estabilitat és per garantir la construcció de la república. És evident que és millor si hi ha uns pressupostos que si no hi són, evidentment. Però els pressupostos han de respondre a l'objectiu de la legislatura. Si els pressupostos no estan responent a aquest objectiu, nosaltres no hi serem.
Uh-huh. Algú vol fer una pregunta sobre el tema de pressupostos? Ho deixem aquí. Aviam, Rafael Nadal?
No, només una... Sapiguer si hi ha la possibilitat de que encara que es mantingui l'esmena a la totalitat, quan arribi l'hora de la votació es pogués produir alguna mena de divisió del vot de la CUP purament tàctica, com es va produir amb la pròrroga dels pressupostos, per facilitar-ne l'aprovació.
Això no ho hem discutit i no ho tenim previst.
Val. Nacho?
Jo entenc, ho afirmo, però segurament vostè tingui algun matís, se senten traïts per Junts pel Sí, perquè fins ara havia predominat una lògica de dir que, efectivament, com vostè deia a la declaració del Parlament, en què es parlava de desobeir el Tribunal Constitucional, en què es parlava de desobeir les lleis o les institucions espanyoles, se senten traïts perquè, al cap i a la fi, la lògica en aquell moment semblava que era la mateixa, la de vostès i la de Junts pel Sí, i ara sembla que Junts pel Sí se'n desdiu?
Nosaltres no ens sentim traïts, no estem entenent això com una lògica, tot i que a vegades ho sembli, de bloc, o sigui, de Junts pel Sí, la CUP, sinó nosaltres preguntem i estem preguntant i estem demanant on està la declaració del 9 de novembre. Nosaltres volem, perquè entenem també que és el primer que es va aprovar en aquesta legislatura, entenent que era una qüestió de país i que anava més enllà de Junts pel Sí i la CUP. O sigui, que hi havia una sèrie de gent que estava al darrere també empenyent això. I el que nosaltres demanem és que s'expliqui què s'està fent de la declaració del 9 de novembre, què s'està implementant, que no, com avança, però que no s'expliqui a la CUP, sinó que s'expliqui al país, perquè va ser el primer que es va aprovar, entenent que era el tret de sortida de la legislatura. I això és el que s'ha de fer. Però no es tracta tant de si ens sentim traïts o no, jo crec que nosaltres no ens sentim traïts.
Són les 9:52, no sé si l'Anton Lozada té alguna pregunta per la Eulàlia Reguant per acabar.
No, si, sobre este tema de los presupuestos, simplemente saber si estamos, si, digamos, el problema es más mover cantidades de un sitio a otro, si estamos hablando de la posibilidad de acuerdo se centra en la posibilidad de mover cantidades de dinero de unas partidas de gasto a otras o de unas partidas de ingreso a otras, o estamos hablando más de un problema de diseño de esos presupuestos. Es decir, el rechazo se basa más en que en esos presupuestos no se ve la voluntad, la disposición de hacer avanzar con la administración y con los recursos el pacto que sostiene este gobierno.
Per nosaltres és més una qüestió de disseny dels pressupostos. Podem entrar després en partides concretes que no ens agraden, però... o d'altres que ens agradaria que fossin superiors, però hi ha una base que és com s'han dissenyat aquests pressupostos, que és seguint encara la lògica dels pressupostos que fins ara s'havien fet.
Mm-hmm. Jo no vull fer una pregunta, només vull expressar la meva simpatia per algú, Eulàlia i la CUP, bàsicament, que ens recorda que desobeir no és només moltes vegades un dret, sinó que en un cas com aquest és una obligació. Jo crec que tenim l'obligació, aquest país té l'obligació de desobeir. Es va comprometre a fer-ho i ha de portar-ho fins a les darreres conseqüències, perquè més tard o més d'hora ho haurà de fer. I Nacho, sinto tu.
Val.
Però de bo, sigui... La desobediència és un deure.
Però aquest país fins quan estarà obligat a desobeir? En el moment en què, en la hipòtesi que siguem independents, els catalans continuarem a tenir dret a desobeir les lleis que no ens agraden.
Ho veges per vici? Com ho veges
qualsevol llei? Jo el que tinc clar és un mínim sentit de l'estat de dret i un mínim sentit del respecte a les llibertats individuals i els drets de tothom.
Manuel,
vaja, que crec que amb el teu plantejament no el tens. No, és que ja que m'interpel·les, t'ho dic.
Jo crec que l'estat de dret deixant el 20% de la població catalana a la pobresa no està respectant els drets.
Però qui ho fa, això, Eulàlia? Qui ho fa?
L'estat de dret? Aquest estat de dret que representa...
Segons tu, això ho fa l'estat espanyol.
No, i la Generalitat hi ha contribuït també durant anys, evidentment.
I per resoldre això necessitem crear un estat? Vosaltres que aneu d'anarquistes, que aneu de contraris a l'estat, i és una cosa sense precedents, insòlita, que un partit que afecta maneres anarquistes estigui plantejant la creació d'un estat com el principal eix de la seva política. És una cosa que Europa té pocs precedents. Una obsessió per crear un estat d'un partit que suposadament és contrari a l'estatalització.
Jo Pere
Aragonès, número 2 d'Economia, ha dit a l'Agència Catalana de Notícies que no es pot desobeir el dèficit de Cristóbal Montoro.
Bé, hi ha mesures que es poden plantejar que sobre un paper es poden aguantar però que no portar-les a la pràctica doncs no, és impossible, no? És a dir, se'ns pot demanar que desobeïm l'objectiu de dèficit, però la qüestió és qui et financia aquest dèficit de més que tu fas. I si no te'l financia cap entitat financera, ni te'l financia el FLA o cap fons d'aquest tipus, te l'estan finançant els proveïdors. I els proveïdors de la Generalitat són hospitals, els proveïdors de la Generalitat són ajuntaments, són entitats socials.
És a dir, està dient, no es pot.
Portem uns quants anys desobeint el topall de dèficit, però amagant-ho. El que nosaltres diem és, siguem clars i diguem-ho. Fa anys, senyor Andreu Mascolell, sistemàticament ha desobeït el topall de dèficit. Sistemàticament. O sigui, no estem demanant una cosa, només estem dient, siguem clars.
Que ho diguin.
Exacte, i diguem-ho, i per tant fem uns pressupostos, o sigui, que ho diguin, perquè si al final de l'any ho acabarem fent, perquè no ho diem des del principi? O sigui, es porta anys, i a més és una manera de denunciar unes polítiques que no només venen de Montoro, el que nosaltres diem és Montoro obeeix el dictat de la Troika, obeeix el dictat dels mercats financers, dels que estan encotillant l'economia de la Unió Europea i a nivell mundial també, i el que estem dient és, o sigui, anem a generar polítiques i per tant també pressupostos que posin en el centre a la persona i posin en el centre la garantia dels drets que ara mateix, i com hem observat els darrers anys, no es compleixen o no es poden garantir els drets per culpa d'unes polítiques econòmiques que el que fan és prioritzar a uns pocs per davant de la resta. I un dels exemples és amb el topall de dèficit, que ve marcat per Madrid i que el que fa és... no garantir o no facilitar la garantia de certs drets. Per tant, anem a generar aquest punt també. És a dir, posem en el centre on està el problema. El problema està en la capacitat de recaptació, en moltes, però també està en els límits que ens imposen, perquè no permeten destinar a despesa social tot el que voldríem, o més del que s'està destinant, que és el que es necessita.
Una última pregunta. Se'ns va dir 18 mesos com una data, diguem-ho, que flexible, segons se'ns ha dit també des del govern, de que pogués haver-hi la redacció d'una Constitució, la votació d'aquesta Constitució. Encara veu possible, Eulàlia Reguant, que això pugui passar? Perquè, de fet, ja ha passat més de mig any, per tant, estaríem parlant de que d'aquí un any s'hauria de votar aquesta Constitució.
No, jo crec que els 18 mesos eren per fer les eleccions constituents. Correcte. Que llavors es constituïa l'Assemblea Constituent.
Efectivament, dir, en aquests
18 mesos hem d'iniciar, i és el que s'ha d'iniciar després de l'estiu, el procés constituent per marcar les línies del que ha de ser la futura Constitució que s'escriuria en l'Assemblea Constituent.
Ho veu amb possibilitats que això pugui passar? O es va molt lent?
En certes coses es va més lent del que a nosaltres ens agradaria, i ho hem estat denunciant i ho hem estat dient. Nosaltres esperem i estem treballant en el si del Parlament, però també fora, perquè el procés constituent comenci després de l'estiu, perquè és en el que ens vam comprometre i és en el que nosaltres creiem fermament.
Digues, Rafael. Perdona, però Rafael...
I què hem de fer el 26? Va, dona'ns una pista.
Ah, sí, 26J. La CUP adopta la mateixa...
La CUP farà el mateix i defensarà el mateix que va defensar el 20 de desembre, que és no presentar-se i promoure l'abstenció.
I si votem aquests del Podem i tal, què passa, alguna cosa?
No repartim carnets de bons i de dolents. Jo crec que cadascú voti...
Sabeu que hi haurà diversos milers de votants de la CUP que votaran aquesta gent?
Sí, va passar el 20 de desembre i pot tornar a passar ara. La gent pot fer el que vol. Exactament.
Jo volia tornar al tema del topall per fer una pregunta molt concreta. Deixant a banda el debat sobre l'austeritat, perquè jo estic en contra de les polítiques d'austeritat, però hi ha una equació que em segueix no quadrant, és a dir, mentre Catalunya segueixi ingressant, per tant, produint d'alguna manera menys del que gasta, ha d'anar a buscar diners cada final de mes, perquè si no, no es paguen les nòmines, per exemple, dels funcionaris. Jo pregunto, si es trenca amb el topall i, per tant, els que ens financien deixen de fer-ho, teniu pensat alguna alternativa per finançar provisionalment els comptes de la Generalitat? Perquè, si no, a final de mes, un dia pot no haver-hi diners per pagar. No, vaja, no pot haver-hi, segur que no hi ha, si no arriben els diners. Que una altra cosa és que molts surten d'aquí i van allà, però és igual, són allà i han de venir.
Jo et segueixo dient, fins ara... Cada vegada que s'ha vulnerat el topall de dèficit...
Però s'ha amagat, per tant...
No, i l'any passat es va cobrar un fla extraordinari per haver superat el topall de dèficit, i cada any es fa ja un fla especial per quan superes el topall de dèficit, que te l'han de concedir. Però aquí hi ha un altre punt. L'estat espanyol sap perfectament que si Catalunya no pot retornar el fla, ell fa fallida també. Vull dir que, en el fons, són faves comptades i fàcilment es pot arribar, perquè la situació econòmica i també de dèficit i de deute de l'estat espanyol és absolutament feble, i ja sabem com Brussel·les està dictant cada mes més retallades, que ja veurem el govern que surti del 26 de juny com ho entoma, perquè... Ho diuen, de moment ho estan dient amb la boca petita, però és evident que si Catalunya supera el topall de dèficit i, per tant, no pot retornar certes coses, l'estat espanyol també fa fallida. Per tant, és evident que hi hauria un acord i hi arribaria finalment. És a dir, per nosaltres, tampoc la solució passa per aquí. És a dir, cal, d'una vegada per totes, desenvolupar en tota la seva plenitud la hisenda catalana, no només en el marc autonòmic, sinó superar això, perquè aquesta és l'única manera. Però aquí, per tant, també vol dir que hem de ser valents a l'hora d'abordar el debat impositiu, que no s'està sent valent tampoc.
Hola, Guerra, bon, ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins molt aviat.
Moltes gràcies.
I bon dia. Són les 10:01.